Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala, és candidat a millor Museu Europeu 2019. Un guardó que otorga l'European Museum Forum. El premi té per objectiu donar a conèixer nous museus, sobretot els més innovadors. Un jutge d'aquesta organització ha visitat aquesta setmana el Museu Escalenc. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui. Ara, just una hora abans de l'informatiu, en fem un repàs en format breu. I expliquem també com l'Escola L'Escolapi i l'Institut del Pedró de l'Escala han fet activitats relacionades amb la Setmana del Clima. A l'Escolapi s'ha tancat amb lectura d'un manifest i una manifestació a l'interior de l'escola. Quasi una seixantena de músics formaran aquest vespre la Gran Cobla Escalenca en la 15a nit de músics i compositors de cobla de l'Escala. En aquesta ocasió, la nit és dedicada a Josep Maria Vilà i Saliner. El cert de Superdivisió de tenis de taula debuta a la temporada 2019-2020 avui a la tarda, a partir de les 5. L'Escala torna a jugar a casa en futbol aquest diumenge contra el Sabadell B. Pel que fa a l'agenda d'activitats, avui es presenta el meu primer llibre de física quàntica dins el certamen del Science Needs You i demà, dissabte, la revolució quàntica a Empúries. Altres apunts d'agenda són la nit dels músics de cobla avui a la Punta, la fira gastronòmica Rafael Sabadí demà tot el dia a la Riba, el cicle d'Arrel i Amcelero demà al vespre, últim concert amb Mirna, espero meravelles. I el temps, cap de setmana de molta bonança, malgrat un impàs amb més núvols dissabte al matí. Tot això a moda d'abans informatiu local. Ara us deixem amb la continuació del FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora, connexió amb Galícia, trucada a José Basilio Otero, president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. A l'interactiu avui es parla del Foro Científico de la Pesca Espanyola en el Mediterráneo. Coneixerem, entre d'altres, la gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós, Cristina Manyes. I, per acabar, l'agenda del cap de setmana. Entre d'altres, avui ens fem ressò d'un concert de Los Sirgadors que actuen a la Sala Mariscal de l'Estartit avui a la nit. Pel que fa al preu del peix, connexió amb la Confraria de Tarragona. Set notícies, les d'àmbit general, amb el Nexe Vespre. A les 8, els musicals amb mixtures i connexió eclèctica. A partir de les 11, les reemissions per aquesta ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i altra volta als esports amb el Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Potser per tu...
El Far, amb Josep Maria Cano.
Agafant les notícies d'aquesta tarda, de fet, aquest migdia, n'hi ha dues que... Diu, retirada de la pancarta del Palau de la Generalitat després de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho hagi ordenat. Per un costat i per l'altre, el govern exigeix a Torra que condemni la violència. No us sona ja? Això és un episodi que ja hem vist, eh? Aquesta cosa de les pancartes, dels cartells, els llaços, el que diuen a la Generalitat, el que diuen a Madrid, el que diu el govern, els ajuntaments, el no sé què. Ja és una història que hem viscut i més o menys crec que al final ja l'hem vist. Tinc la sensació que al final, o al final no, perquè és un cercle, és la roda del hàmster, no? Tot el dia donant voltes sobre la mateixa història. Qualsevol diria que tenim unes eleccions d'aquí 4 dies. Qualsevol diria que d'aquí un mes i poc, mes i mig, mes i 2 setmanes, 6 setmanes, ens han convidat a votar. Si això és el principi, ja veureu com s'escalfarà la història conforme vagin passant els dies. Promet que aquí tothom tornarà altre cop a marcar paquet. Els que volen una cosa la demanaran, els que no la volen la prohibiran, i al final acabarem tots marejats per no moure'ns d'on estem. Què és el que passarà? Perquè, vaja, no sé que ens tornem bojos, el que votava dretes votarà dretes, el que votava esquerres votarà esquerres, el que votava nacionalista votarà nacionalista espanyol, i el que no votarà nacionalista català. Veurem, però em sembla que tenim mala peça al taler. Són les 5 i 6 minuts. Anem a parlar de coses que ens agrada més. Anem a parlar de medi ambient, de sostenibilitat i de pesca. Tot plegat, amb una mateixa taula.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Y vamos por eso antes a hablar de pesca y a hablar de lo que está sucediendo, de lo que está preocupando o no a una región de la península. Nos vamos a, y del estado, nos vamos a Galicia para hablar con José Basilio. José, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, otro día más.
Otro día más. Oye, ¿sabes qué hablábamos precisamente ayer con los compañeros? El dinamismo de propuestas que hay en Vigo y en Galicia de reflexión, de debate, de concienciación acerca de la pesca, no solo potencia española, sino potencia europea y mundial lo que se hace en Galicia estos días y a lo largo del año.
Claro, en Galicia tenemos dos particularidades. Una es que tenemos muchos barcos que trabajan en caladeros internacionales, y luego que casi el 50% de la flota española es gallega. Tenemos más flota en Galicia que muchos países europeos en el mundo.
Por eso supongo que no solo por el hecho por tenerlo muy cerca, sino por el hecho de poder generar este debate, sois realmente, bueno, motivo de envidia. No voy a engañarte, José, ¿eh? Oye,
no de envidia, de ejemplo puede ser, evidentemente. Trabajamos, de todas formas, trabajamos muy de tú con el resto de las comunidades autónomas de España, con lo cual estamos siempre aprendiendo unos de otros.
Oye, ¿qué ha habido estos días por aquí arriba? Al margen de lo que se haya podido hablar en los...
Mira, hubo una ponencia interesante en Vigo el martes por la mañana en Arbi sobre el Brexit. Es un problema que nos preocupa muchísimo a los gallegos, sobre todo porque tenemos muchos barcos que trabajan tanto en Malvinas como en el Reino Unido, y estamos realmente preocupados. Ya no solamente barcos gallegos, sino barcos ingleses con capital gallego. Entonces es algo que tenemos muy encima de la mesa y estamos muy pendientes de ello. Estamos ya con reuniones para Consejo de Ministros Europea, que habrá en diciembre, para el 4 del año que viene, y también estamos con hablando de una transposición de una normativa europea de las necesidades mínimas de las condiciones que debe tener un grupo pesquero para de habitabilidad. Pero estamos siempre en una semana intensa.
Oye, pues de lo que decías en el primer momento, de lo del Brexit, hablamos precisamente el lunes aquí en el programa, más o menos a esta hora. Hablaremos con la gente de Arbi, con la gente de Cepesca. Estamos intentando contactar con los sindicatos que también estuvieron presentes en esta mesa redonda. Y precisamente a falta de prácticamente un mes para que finalmente parece que se lleve a cabo este Brexit a la brava, hablaremos de estas consecuencias a las cuales haces referencia y que realmente tienen muy preocupada a la flota pesquera española, porque además se ve, lo comentaban el otro día, que las aguas británicas son muy ricas en peces.
Claro, es que tenemos un problema grande, porque de llevarse a cabo un Brexit duro habrá un antes y un después. Hay que tener en cuenta que el 1 de noviembre será un tercer país, con lo cual habrá que tener en cuenta aranceles, habrá que tener en cuenta que va a haber fronteras y hay que tener en cuenta que es un modo de trabajar con ellos completamente diferente.
Pues veremos qué se acuerda y sobre lo de la habitabilidad del barco me quedo con la idea, ya no lo conocía, ya seguiremos ahondando en este tema porque parece también de hondo a hondo calado para entendernos,
Es muy hondo calado, más con una particularidad. Los armadores quieren aumentar la habitabilidad de los barcos, pero hay una normativa europea que te lo impide porque la habitabilidad son GTs y las GTs están consideradas esfuerzo pesquero, con lo cual no te dejan aumentar. Es un tema interesante.
Ostras, pues me documento y lo comentamos un día. José, muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
Un saludo.
Pues això és el que s'està parant aquests dies a Galícia i no és poca broma. En tot cas, estarem atents a aquesta qüestió de l'habitabilitat dels barcos perquè realment portarà polèmica. Són les 5 i 11 minuts. Saps què?
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ens n'anem una mica enrere, ens n'anem a l'any 95. Des de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona s'impulsa una iniciativa, una taula rodona de debat entre els científics i el sector pesquer. Arrenca el 95 i durant uns quants anys, uns 10 anys aproximadament, estableix aquest diàleg. 2004, 2005, s'atura aquest diàleg perquè el món canvia, les inquietuds també. El món de la investigació doncs se centra a les universitats i surt d'aquests foros de diàleg i de contacte, fins que l'any passat, any 2018, es decideix algú, jo penso que amb molt bona visió, decideix recuperar aquests espais de diàleg, aquests espais de compartir vivències i de compartir opinions, i es fa, es reprèn aquest foro científic de la pesca espanyola al Mediterrani. 2018 es fa aquesta primera represa, 2019 es fa la segona, tot just acabat fa relativament poc, no tenim ni tan sols les conclusions oficials damunt de la taula, però creiem que val molt la pena aturar-nos-hi i valorar-ho. I precisament un dia com avui, que està tot el món mirant la sostenibilitat. Qui és l'impulsor de tot això? Doncs el José Luis Sánchez Lizaso, que és catedràtic de la Universitat d'Alacant i un dels organitzadors del foro. José Luis, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Content o no de com ha anat?
La veritat és que estic molt content. Penso que ha sigut molt interessant els debats que s'han vist, la interacció que ha hagut entre els pescadors, les administracions, les ONGs, els científics. Jo crec que molt content perquè només podem tindre futur si treballem tots junts. Sí, és l'única manera d'afrontar els reptes que tenim per davant.
Amb això estem plenament d'acord, on s'ha de signar que ho signem. Per això fa que tingui tant valor la represa i fa tan estrany que es deixés de tenir aquest contacte, no?
Bé, és que hi ha una diferència del primer foro al segon. El primer foro era un foro de científics, és a dir, el 95 és que no havia contacte ni siquiera amb els científics que treballaven en diferents institucions, ni es coneixien, ni es passaven dades, ni es treballava junts. Però va ser un foro per fomentar, dirigir per científics d'algunes institucions, alguns de l'ICM, alguns de l'IEO, alguns d'algunes universitats, que van dir que no podíem anar els científics per separat. es van incorporar pront alguns tècnics de les administracions, i sí que quan jo vaig ser president en la primera etapa ja vaig intentar també incorporar el sector per a aquest espai de diàleg. Clar, el que va aconseguir el foro és que científics es conegueren, començaren a treballar junts, ara ja és el més habitual que científics de diferents institucions treballen junts, i per tant, aquesta punt de contacte entre científics igual ja no era tan necessari, a més que en la burocràcia tot el tema de al final es fa pesat mantindre aquest tipus d'estructures informals i voluntaristes. Però és cert que el primer foro va complir el seu paper. El que passa és que pensem que cal anar més enllà i que no cal parlar només científics, sinó cal parlar tots, perquè en realitat el que vol un pescador és pescar més. El que vol un científic és donar consells per a que les poblacions estiguin millor i que els pescadors pesquen més. El que volen les ONGs és que les captures, els ecosistemes i les poblacions estiguen bé per assegurar les màximes captures a llarg plaç, i cap dels gestors que tenim les diferents administracions estic convençut de que vol fer una mala gestió de recursos. El que passa és que si no treballem junts i no compartim la informació, pues difícilment ho aconseguim.
Mira, deixa'm això que deies final, no? Estic convençut, jo també estic convençut que cap gestor de cap administració vol malmetre recursos, però escolta'm, preguntem-li directament amb ells si et sembla. Saludem a el senyor Jordi Rodon, que és cap de Servei de Recursos Marins de la Generalitat de Catalunya. Senyor Rodon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Jo crec que ho signarà, no? Cap gestor vol malmetre els recursos, no?
Evidentment, i coincidim plenament amb el José Luis, ho estava sentint ara. Absolutament, vull dir, nosaltres fa temps que treballem en el programa aquest de científics, ONGs, pescadors, administració, tots plegats.
Per tant, i confien, no? És a dir, vaja, jo m'ho miro des del punt de vista periodístic, però tinc la sensació, després de parlar amb tots vostès, els gestors, els investigadors, els pescadors, els que són més pescadors i els que ho són menys, tots, tinc la sensació que aquest és el futur, i no hi ha altre. És a dir, no hi ha cap altra sortida, us ho pregunto tots, que no sigui que dialoguin qui té la capacitat de fer les lleis i de implementar-les, qui té el coneixement del que està passant i qui necessita saber què està passant per poder viure.
Sí, el que és curiós és que haguem tardat tants anys en arribar a aquesta conclusió. Vull dir, hi ha hagut precedents, hi ha hagut investigadors que han parlat del tema, hi va haver el famós Pla Castellón, que es va començar a treballar amb cogestió, però sembla estrany que haguem tardat tants anys en arribar a la conclusió de que administració dictant les normes verticalment cap als pescadors amb un petit assessorament científic no és suficient. S'ha de fer un treball en equip, és evident.
José Luis, què en penses?
Parlar es parla, però jo crec que no es parla bé, perquè ara tenim un model en què el gestor que té que prendre una decisió, i no parlo per la transformació que s'ha fet ara a Catalunya, però en general, que passa a la Unió Europea o a l'Estat o a la major part de comunitats autònomes, el gestor té que prendre unes decisions, li pregunta a científics, pregunta al sector, pregunta a ONGs, i cadascú li contesta a les preguntes que li fa de la millor manera. Clar, i al final pren una decisió que intenta cada un des que parla per separat en el gestor forçar unes decisions que a lo millor li puguen beneficiar a curt plaç, o dir, bueno, pues jo demane més de lo que seria raonable per veure si al final es queda en algo raonable, i al final, bueno, pues no necessàriament això garantix que les decisions siguin les millors. Fem el foro és treballar, dialogar horitzontalment entre tots. Perquè, clar, és la manera de que ens posem d'acord. Si no, el que està passant, i és perquè van decidir reprendre el foro, és que vas a algunes reunions de diàleg de la pesca i són un enfrontament quasi bèl·lic. Vols acabar amb mi? Em vols matar? Clar, i és que no s'entén el més bàsic de què és el que fa cadascú. Entens? I és la falta... N'hi ha diàleg, però n'hi ha un diàleg massa vertical entre l'administració i els diferents interlocutors per separat. El que intentem fer en el foro és trencar aquest diàleg formal per un fòrum informal on tots estem al mateix nivell i que ho aporta la seva visió, la seva problemàtica, i ens entenem tots una mica més.
Ara us explico una experiència que m'explicava un pescador, però abans deixeu-me saludar la Cristina Manyes, que la tenim escoltant. La Cristina Manyes és la gerent de la Confraria de Pescadors de l'Escala. Cristina, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
I de fet, implementant també plans de cogestió, que és el mateix de dir diàleg pràctic entre pescadors i investigadors i ecologistes i administració. És així, Cristina?
Sí, és així. En principi, i el que va quedar clar en aquest fora, doncs, que és la manera, doncs, de poder arribar als objectius marcats, i és aquesta la millor manera, doncs, de treballar.
Us volia explicar, tenim la sort de conèixer qui va impulsar el primer pla de cogestió que es va fer a Catalunya, que és a Mauricio Pulido, que és el del pla de cogestió del Sonso. Van fer per una necessitat imperiosa, perquè si no la Unió Europea els hi prohibia pescar Sonso, i recordo que explicava una cosa que apuntava ara fa un moment el José Luis, no? I és aquest enfrontament, no? I em deia i des del punt de vista de pescador, diu, jo quan li deia als meus companys, nos hemos de entender con los ecologistas, hemos de hablar con ellos, vamos a ponernos de acuerdo, diu, bueno, és que, diu, una mica més ja em cremen, diu, perquè érem dos sectors clarament enfrontats, diu, i ara, a base de treballar, m'ho deia pocs mesos després, diu, hem sabut entendre nosaltres la importància d'ells, i ells ens han entès a nosaltres en les nostres peticions, no? Això és el que s'ha trencat, no?
Sí, això és l'avanç important que s'ha fet, que és molt important. O sigui, el fet de no hi pot haver una gestió pesquera si darrere no hi ha un científic i unes dades, uns estudis que t'orientin i que et puguin donar idea de que si realment s'està treballant amb la línia correcta, i que tota aquesta gestió, doncs, s'estigui fent correctament, no? I aquí és la importància que té treballar amb els científics. En el cas del Sonso, doncs, és un cas d'èxit, i sí que, com tu deies, no?, que es va fer per una necessitat, i realment el resultat han estat espectaculars. I d'aquesta manera, doncs, també altres pescadors, doncs, han vist que realment funciona, no?, aquest sistema. I ells, doncs, ara estan treballant molt millor, de manera gestionada i amb un seguiment científic a darrere, i amb un diàleg entre tots, de manera fluida, i poden, doncs, intercanviar experiències. El científic també està aprenent del pescador, perquè és molt important entendre aquest pescador, i d'altra banda, pues també el pescador, el que li està orientant al científic, li està anant molt bé, no?, pues per poder prendre decisions i poder estar tots sentats en la mateixa taula i poder fer aquest diàleg, doncs és la manera.
Senyor Rodon, malgrat això, ens trobem en una situació, també li preguntaré a José Luis, en una situació a la Mediterrània molt concreta, i és que tot el que és normativa arriba d'Europa, i sembla que en el foro una de les qüestions que es va posar damunt de la taula precisament és la precària situació de la investigació a la Mediterrània, no? És a dir, que tots els recursos es destinen a estudis generalistes o bé oceànics, però que a la Mediterrània no s'està investigant prou.
Bé, nosaltres de totes maneres hem començat, aprofitant els fons estructurals dels FEM, hem començat a fer un programa de seguiment científic a través d'una institució, l'ICAT Marc, que acabem de crear, bueno, vam crear fa un any i mig, amb la que estem junt amb els científics de l'ICM, del CSIC. I, de fet, tenim la sort que són temes molt locals, i en aquí sí que podem invertir, diguem, els nostres pressupostos, no? És cert que a nivell de pescaries del Mediterrani la queixa generalitzada dels especialistes que hi havia al foro va ser aquesta, que hi ha pocs diners, i és cert, vull dir, es fan campanyes molt agides, molts cops no arriben ni tan sols a les administracions. A vegades és un estudi purament científic que no es combina després amb, bueno, que no es transmet a les ni a ONGs ni a administracions. I es tracta d'això, de posar-ho tot en comú i de dirigir dirigir els estudis més cap a la societat del Mediterrani, que això és una de les altres conclusions, de que la Comissió Europea sempre té una visió molt més atlàntica que no pas mediterrània. Mm. I hem d'intentar que ens vagin escoltant, que ho estem aconseguint, eh? De fet, cada cop es destinen més fons econòmics a la investigació i no pas a millora de motors o a millora d'equipament tecnològic de les embarcacions. Vull dir que s'estan reconduint els ajuts, no? Mm.
Perquè
estem fent alguna cosa.
Perquè ganes d'investigar, José Luis, entenen vostès, els científics, i probablement estudis per fer un munt, no?
És que el IFES, que és l'organisme científic de l'Atlàntic, es va crear l'any 1900. La Comissió General de Pesca de la Mediterrània es va crear als anys 70-80 del segle passat, però no va tindre capacitat operativa fins a l'any 2000, és a dir, duent quasi un segle de retard en institucions científiques, no? No vol dir que no s'hagi fet ciència, i de fet les primeres estacions científiques es van fer a la Mediterrània al segle XIX, però no ha hagut una continuïtat i a més, des de fa molts anys, a les pesqueries atlàntiques, la ciència pesquera s'ha gastat per a la gestió. S'han fet avaluacions, i aquestes avaluacions s'han incorporat a tags, a quotes, a mesures de gestió per a regular les pesqueries, en millor o pitjor èxit, però per lo menos n'hi ha una necessitat de fer informes anuals a la Mediterrània. Quan han començat a fer l'avaluació molt més tard, Es ficaven en un calaix i servia per dir que les coses no estaven bé, però no es gastava per a la gestió. Mm. Això, n'hi ha una diferència de que per necessitat els recursos se n'han tingut que anar on havia una demanda de fer una gestió adaptativa, però és clar que ara aquest marc l'acabem d'importar a la Mediterrània i no tenim prou professionals als diferents institucions nacionals, internacionals i demés, per tota la que ens va caure ara, de tindre que fer un grapat de reunions, d'informes, de reunions d'assessorament, de dictàmens, i clar, per a fer això cal tindre molt bones dades, i les dades no són tot el bo que hauria de ser, cal millorar la recollida de dades, no tenim prou gent, tenim massa burocràcia, i a vegades el que està passant-nos ara és que venen especialistes d'altres bandes que no coneixen les espècies, no coneixen els ecosistemes i no fan el millor assessorament científic, per dir-ho d'una manera elegant.
Clar. Vaja, que la Mediterrània ha estat, bueno, porta un segle de retard, que ja ho resumeixo al principi, no? Porta un segle de retard i, per tant, hem de posar-nos al dia i ho haurem de fer ràpid, però necessitem un període de temps per acabar posant-nos al dia. Una mica el resum és aquest.
Però no anem a tindre el període de temps, perquè el pla de gestió de recursos multianuals comença l'1 de gener, sí. És a dir, que anem a començar molta pressa, i les administracions són molt lentes en reaccionar. És cert que n'hi ha algun exemple interessant, el que s'ha fet a Catalunya en el sistema de recollida d'informació, de contratar més mostrejadors, l'acord en l'Institut de Ciències del Mar per a...
José Luis, per un moment, sí. Haig d'aturar-me perquè si no em tallaran el coll. M'aturo 3 minuts i després seguim, eh? No pengi ningú. Ara seguim.
El 28 de setembre, Fira Gastronòmica de l'Escala.
A la zona de la Riba gaudiràs d'un espai de show cooking amb degustació de productes de Girona amb maridatge de vins.
A més, cuina marinera, un espai selfie i un altre de lúdic amb tallers infantils.
Tasta els productes de qualitat local. Vine a la Fira Gastronòmica de l'Escala.
Dissabte 28 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Troia, una veritable odissea, amb cor de teatre. Troia, una veritable odissea, un espectacle per a tots els públics, una fusió escènica i musical potent, expressiva i molt plàstica des de la mirada de cor de teatre. Dissabte 28 de setembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collir. Companys meus de captiveri, no voleu cantar amb mi? Los qui plorau entre els pobres, los qui frisau entre els rics, los qui els dies del desterro comptau per los del neguit. los passos per les caigudes, los instants per los sospirs, los qui estau amb lo front núvol, los qui teniu lo cor trist. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís. En aquest món tothom plora dia i nit. Si no, les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, més ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collint, lo camp de les espines.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb el senyor Jordi Rodón, cap del Servei de Recursos Marins de la Generalitat, amb el senyor José Luis Sánchez Lizaso, catedràtic de la Universitat d'Alacant i un dels organitzadors del fòrum, i amb la Cristina Manyes, que és gerent de la Cofradia de Pescadors de Palamós. El que està clar, o el que sembla que a dia d'avui està clar, és que la cogestió és el futur. És a dir, a la Mediterrània la cogestió és l'eina de sostenibilitat i desenvolupament pesquer. Avui, precisament, que, per cert, senyor Rodón, s'ha presentat un nou pla de cogestió, no?
No, bé, a mi, més que presentar, bueno, l'hem aprovat.
S'ha aprovat, perdó, té raó.
Avui hem aprovat, l'hem estat treballant durant uns 6 mesos amb els pescadors del Golf de Roses, amb les cofreries de l'Escala, de Roses i la Federació de Girona, i avui hem aprovat el pla amb alguna esmena que, però bé, ha estat aprovat el pla per unanimitat. Sí. Si ara també procediríem a publicar-lo, a fer el programa de geo socioeconòmic per tirar endavant mesures socioeconòmiques vinculades a les mesures tècniques que recull el pla, i un mes, bueno, comencem. De fet, és el segon que tenim publicat, aprovat, el primer en el marc del decret de governança, i diguem que el segon després del Sonso. I estem molt contents.
Home, evidentment, contents. Sí, jo penso que sí, que és una bona nova. Cristina, vosaltres aquí teniu bueno, esteu treballant el de la gamba, no?, a Palamós?
Sí, nosaltres estem treballant amb el pla de gestió de la gamba. I, bueno, la veritat és que els resultats són molt bons. Nosaltres no estem amb el pla aquest de cogestió, que nosaltres treballem amb aigües exteriors, però una mica la manera, doncs, de funcionar la gamba, doncs, s'agafa en un àmbit, no?, que està dintre de les aigües exteriors i és competència estatal. Aleshores, nosaltres, però treballem amb el mateix sistema i justament, doncs, també treballem amb l'administració, amb en Jordi Rodon, que el felicito per la feina que estan fent, i sobretot que avui s'hagi doncs pogut aprovar aquest pla, doncs és la veritat que per mi és una alegria, i crec que està molt bé treballar en aquesta línia. I, bueno, des de Palamós, doncs, ja fa anys que, doncs, van tenir inquietud amb això, i sí que és veritat que es van acostar als científics ja fa molt de temps, i, doncs, hi ha hagut una relació d'això, doncs, d'experiència del pescador cap al científic, i al revés, com explicava abans, i va ser el 2013 quan es va publicar una ordre en la que regulava, doncs, la pesca de la gamba en els caladors pròxims, doncs, a Palamós. I aquesta regulació va ser iniciativa del pescador, juntament, doncs, amb els científics i l'administració, que sempre, doncs, ha estat de la nostra, ens ha acompanyat en aquest camí, i la veritat, doncs, que han ajudat molt a l'hora de fer, doncs, tota la documentació, els borradors de tot aquest, perquè al final hi ha molta burocràcia pel mig. I, bueno, doncs, el 2013 ja es va haver-hi publicació, i la manera de treballar que tenen els pescadors i a l'hora de gestionar tota aquesta gran pesqueria de la gamba, no? que és molt important per aquest territori, doncs treballant així, inventant doncs, que sigui sostenible i no, contínuament doncs, estan iniciant projectes doncs, per millorar això en temes de sostenibilitat, de treballar amb portes sense contacte amb el fons marí, de treballar amb malles que siguin doncs, més amples i que no retinguin la gamba petita, i això doncs, també estem treballant amb ONGs que també doncs, estan a costat nostre. I fins i tot doncs, estem dintre d'un projecte que és un projecte que es diu Medfish, que treballa doncs, amb el tema de certificacions de sostenibilitat, que també ens agradaria molt doncs, de cara a aquest any proper, o no volem posar un límit massa llunyà, doncs poder-nos certificar amb una marca de MSC que ens donaria aquesta credibilitat de treballar doncs, sempre mirant doncs, que sigui sostenible i amb un respecte al mar i a la feina del pescador.
És l'avantatge d'aquesta relació, d'aquest diàleg entre pescadors i investigadors i administració. Per cert, una qüestió que també va ser tractada en aquest fòrum, la pesca recreativa, que en algunes espècies exerceix una pressió superior a la que exerceix la pròpia pesca tradicional, sense que estigui ni tan regulada ni tan sols comptabilitzada. Aquí tenim un camp a córrer i a treballar, no? Qui parla? Va.
La pesca recreativa és complexa d'estudiar, és complexa de regular, perquè és una activitat molt dispersa, però malgrat que la imatge que puga tenir la gent, el propi pescador recreatiu, de que ell només és un rato i agarra dos peixets per endur-se'ls a casa, però són molts pescadors els que eixen al cap de l'any, molts ratets i una quantitat enorme de biomassa que s'extrau de la mar. Per tant, per algunes espècies és una quantitat molt superior que el de la pesca professional, i particularment on més interacció n'hi ha i on més preocupació hi ha és el sector de la pesca artesanal, la pesca, perquè clar, n'hi ha molt solapament en les zones de pesca, en les espècies, i realment quan a vegades per algunes espècies les captures recreatives són un ordre de magnitud superior als professionals, doncs el problema no estan els professionals, cal regular millor la pesca recreativa.
Aquí, senyor Rodon, tenen camí, les administracions?
Bé, em sembla que va quedar ben clar al foro que totes les administracions, totes les del Mediterrani, estan treballant en pesca recreativa. Nosaltres també, també amb el Marc i Catmar, també estan fent seguiments, enquestes, perquè, com deia el José Luis, es coneix, hi ha molt poques dades, molt poques de pesca recreativa. Tots són suposicions, i no hem de treballar amb dades científiques. Si no tens dades de veritat, poques coses pots fer. Però jo vaig veure allà que totes les administracions hi estan treballant, perquè socioeconòmicament és una pesquera cada vegada més important. I dona molt l'economia d'un país. Molt.
Queden tantes coses per explicar que no les acabaríem. Jo vull acabar aquesta xerrada, no sé si avançant-me, però sembla que la propera trobada la tindrem a casa. Quan dic a casa, dic a Catalunya, al sud del país, però podria fer-se a casa, no?
Bé, es van oferir la Confraria de Pescadors de Verge de Carme Sant Carles de la Ràpita, es va oferir al foro doncs, per poder col·laborar en l'organització, cedir espais, i per descomptat doncs, nosaltres vam fer de portaveus en el foro donant el suport que calgui, i així ho farem l'any que ve. I els organitzadors i el president del foro van acceptar, per tant entenem que l'any que ve la farem a la Ràpita, que diuen els rapitencs, no?
La farem a casa. Per cert, José Luis, l'any vinent calceu-vos, perquè com que entra tota la història aquesta de la... Bueno, tota la normativa europea en funcionament, el primer tram, l'1 de gener del 2020, jo crec que serà un punt de trobada molt, molt important on començar a veure els primers mesos de treball sota aquesta nova normativa,
De fet, el que intenta el foro és avançar-se els problemes. Quan més vam parlar del MAP, és cert que ara també ho han tocat puntualment, però va ser l'any passat a Alacant, és a dir, quan es plantejava què es podia provar, per on anaven els tirs i demés, i va ser els treballs preparatoris per al que finalment es va provar i demés. És a dir, hem de combinar el que són temes urgents d'actualitat i de més en temes importants, que a lo millor, perquè a vegades, moltes vegades el que ens passa és que l'urgent no es deixa pensar en lo important, i tenim que intentar que el foro siga un espai per pensar en coses importants i no en el que s'ha d'aprovar la setmana que ve, que a vegades no es deixa pensar una mica més enllà.
Cristina, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. Cristina Manya, secretària de la Cofradia de Pescadors de Palamós, bona feina, i en tot cas estem en contacte. Moltíssimes gràcies, Cristina.
Moltes gràcies a vosaltres i adeu a en Jordi i a en José Luis, i fins a la pròxima.
Fins la propera. Jordi Rodon, sí. cap de Servei de Recursos Marins de la Generalitat, no sé si vol fer algun apunt. Jo li agraeixo que ens hagi acompanyat aquesta tarda.
No, doncs ha estat un plaer estar amb vosaltres, i que avui precisament és un dia important per nosaltres, per tot el tema aquest. Parlaves del Mauricio Pulido, doncs ahir ens vam veure i vam tenir una reunió més dels 11, són repetitives. La cogestió, tal com hem dit abans en José Luis, és molt esforç, és reunions, parlar, investigar, comentar, molta feina, és molta feina. És la diferència que hi ha amb els sistemes clàssics, s'ha de posar molt de recursos humans, i cal que les administracions europees especialment doncs disposin dels pressupostos perquè pugui haver investigació i tècnics que facin tasques de seguiment científic.
Sí que és fonamental. Sé que n'estan al cas, que ho estan reclamant. Aviam si podem fer-los entendre, que aquesta és la nostra manera d'entendre la cultura de la pesca i la cultura de la Mediterrània. Gràcies per haver-nos acompanyat, senyor Rodon. Una abraçada.
Molt bé, doncs. Adéu a tothom i a també, José Luis.
Gràcies.
Adéu.
José Luis, felicitats per haver reprès el fòrum en aquest nou format, en aquesta nova aventura. L'any vinent el tercer, i fins que arribi aquest tercer, a la teva disposició pel que puguem ajudar-te des d'aquí, des del FAR. Ha estat un plaer contactar amb tu, conèixer-te i ajudar-te a donar visibilitat a la proposta.
Bé, jo només per acabar una cosa que us pot interessar, és que el foro té tres eines. Una pàgina web, que de moment no l'actualitzem massa sovint, però bueno, ja la ficarem en marxa i punjarem tota la història del foro ahir. Una llista de distribució que està funcionant tot l'any. Qualsevol informació que vulgui, pues, que escriguen al foro s'inclou en la llista de distribució, i qualsevol notícia, informe, acte que ens arriba la distribuïm, i les reunions anuals, que és on ens trobem. És a dir, que fins a l'any que ve ens tornarem a trobar a Sant Carles de la Ràpita, però la llista de distribució estarà funcionant tot l'any.
Doncs mira, segur que trobem excuses per trucar-te. Moltíssimes gràcies, José Luis, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres.
Cuida't, fins després. És catedràtic de la Universitat d'Alacant i un dels organitzadors d'aquest fòrum. Importants trobades avui al FAR, n'hem volgut reflectir una.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. L'agenda del cap de setmana.
I arribats a aquest punt del programa, arribats a aquest punt de la setmana, agafem i us proposem coses que podeu fer, activitats que s'organitzen per aquests propers dos dies. Cristina, comencem per l'Empordà. Comencem cap a l'Empordà, perquè aquest cap de setmana tenim una proposta musical de gaire reivindicatiu.
Salvavides taronja suren al mig de la mar. Fugint del foc creuat d'ar, sang crida sang, la raó del disbarat.
Estem escoltant Mare Nostrum de Los Sirgadors, que aquesta nit actuaran a la sala Mariscal de l'Estartit, sota el lema de l'Ebre al Delta del Ter, i en defensa de les zones humides al món. En parlem amb el productor Mario Pons. Bona tarda, Mario.
Hola, bona tarda. Què tal, Empordà?
Per l'Empordà, fantàstic, i esperant-vos ja. Què podrem veure aquesta nit?
I nosaltres hem moltes ganes de tocar esta nit. Esta nit podreu veure un agermanament entre deltes, una fusió entre la música d'arrel del Delta de l'Ebre, també hi haurà alguna habanera, fem-nos un guiny, una guinyada, diguem, a les Terres del Nord, i, bueno, pugem amb la intenció de portar el fang del Delta de l'Ebre a juntar-lo amb el fang del Delta de la Gola del Ter i poder, pues, de la jota al blues, passant pel country, rock and roll, una mica de cajun, una mica de sideco, i ja us dic, han preparat una habanera molt especial dedicada als fars.
Una habanera dels fars, ens pots dir quina és?
Se diu Gegant de Ferro, i va dedicada a un far en particular, que és el far de Buda, que està en connexió permanent amb el far de Sant Sebastià.
És un concert, però sobretot també és una reivindicació de com bé dèiem, l'amenaça, no?, d'aquests espais humits.
I tant que sí. Fem un viatge des del Delta de l'Ebre, abans de la Guerra Civil, el delta de la Gola del Ter, d'abans de la guerra. Avancem cap a el que va significar a través de la música, ho fem sempre tot, el que va significar la Guerra Civil espanyola, bueno, una història d'amor lligada a la meva història familiar, d'un avi que vaig tindre, que va perdre un amor molt especial. Tot això a través de la música, per situar-nos al que va significar la Batalla de l'Ebre, la Guerra Civil, l'exili republicà, bueno, la crema del far de Buda, aquest far que us parlava abans, no? Tenim un tema que es diu Estel Cremant, el que va significar el món de la mar, no?, per a la gent, diguéssim, que viviu o vivim, jo soc de l'Ampolla, davant mateix de la Mediterrània, i que la mar i el riu, no?, van ser la salvació per a moltes famílies després de la guerra, perquè teníem el menjar, diguem, a la porta de casa, només l'havíem d'anar a buscar, no? Tota la consciència ecològica de la gent que venim del fang, que som conscients de que el territori se mos escapa baix dels peus, no? Tot això, tota aquesta inquietud vital, doncs, és Sirgadors, són los Sirgadors.
Doncs tot això és el que podrem veure aquesta nit, a partir de la mitjanit a la Sala Mariscal de l'Estartit, però vosaltres l'any demà viatgeu una mica, no? Us n'aneu cap a Banyuls per presentar precisament Periple, la vella llum d'Europa, que crec que els fars tenen una gran importància en aquest film.
Anem a Banyuls a presentar el Festival de Cinema, a presentar el Periple, la vella llum d'Europa, que és una història de tres exilis, un exili contemporani, l'exili del poble sirià, aquests 11 milions de persones que han hagut de marxar de Síria, evidentment, per la guerra. Aquesta història de present en paral·lel s'ajunta amb la història del drama de l'exili republicà del 1939. I el tercer exili és l'exili interior, no? L'exili que ara mateix ens afecta a tota la ciutadania de Catalunya quan veiem que ens tenen preparats per l'1 d'octubre, aquesta gent de l'estat espanyol, no? I bé, els fars, per a mi, signifiquen iconogràficament, alegòricament, l'esperit, el coratge que hem de tindre per construir els nous estats del futur.
Per tant, doncs, que no s'apagui aquesta llum d'Europa, eh? Amb moltíssimes ganes de veure-us aquesta nit a l'Estartit, a la Sala Mariscal, i moltíssima sort per al Festival de Cinema de Banyuls. Mario Pons, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la nit.
Sí, i tant, fins aquest vespre, que ens veurem aquí a Banyuls en aquest Festival de Cinema. Cap al Garraf, una altra zona del país. Ivan, què hi podem fer en aquesta zona garrafenca, de Garrafa?
Doncs, mira, aquest cap de setmana, a Sant Pere de Ribes, la Carpa Revolució acull la Barcelona Juggling Convention. És una trobada internacional de malabaristes que es fa per primera vegada aquí, a Catalunya. La trobada compta amb més d'una vintena de malabaristes que faran des de gales de circ fins a gales de foc, i també hi haurà tallers per tothom que vulgui introduir-se en aquest món dels malabars. El festival comença aquesta mateixa tarda i s'allarga fins diumenge. Per tant, si voleu passar una bona estona amb espectacles de circ, concerts, cercaviles, ja ho sabeu, veniu cap a Sant Pere de Ribes. Això al Garraf, al Baix Penedès, també tenim festivals, com per exemple el Festival de Cultura Urbana del Vendrell. Com sempre, un festival que comença amb el seu tradicional concurs de graffiti, un concurs que es farà durant tot el matí, i a la tarda serà el torn de la competició de ball. Per la gent que estigui interessada en aquest festival, el concurs de graffiti es farà al camí de la Via Verda del Vendrell, però a la tarda la festa es trasllada a la plaça nova del Vendrell. El motiu d'aquest canvi és que s'espera que enguany sigui una de les edicions més multitudinàries.
Judit, quina és la teva proposta?
Doncs la meva proposta per aquest cap de setmana és anar a Sant Jaume d'Enveja per gaudir de les novenes jornades Somriu, amb un cap de setmana ple d'activitats per celebrar la Colpon Lo Passador. Hi haurà artesania, productes típics, actuacions musicals i teatrals, degustacions, balls i moltes coses més. Diumenge, a més, coincidint amb aquestes jornades, Sant Jaume celebrarà la festa de la sega, perquè aquí al Delta Canó estem en plena campanya amb les màquines segant els arrossars. Això sí, a la festa de la festa de la sega se farà de manera tradicional, amb les rondalles i els tratges típics d'aquí del Delta de l'Ebre.
Doncs et felicito, Judit, perquè veus una i una, com ha de ser.
Ah, sí, exacte, no sí. Com l'Ivan, que ens ha contat tota la seva vida.
Exacte. L'Ivan ja no em respecta, ja s'ha notat.
No, l'Ivan, li diuen una i ell fa el que li dona la gana, saps?
Sí, sí. I després s'enfadarà si li diem.
Sí, sí.
En fi, bon cap de setmana.
Igualment.
Que no ens queda temps.
Exacte. Adéu. Fins després, a reveure. I Isabel, tu dos.
No, jo te'n porto tres, perquè sempre sóc la que surto perjudicada. Doncs, mira, però són molt rapidetes i fàcils. Però posa'm sintonia.
Canvia-li. No? Està menjant pipes, tio. I va.
Va, demà dissabte, un esdeveniment al qual convidem a tothom que vulgui assistir. Ràdio Arenys celebra el 40è aniversari, sí. Per tant, fem una festa grossa d'aquestes que faran història a la plaça de l'Església de la Vila. Animem a tothom que s'hi apropi a partir de les 8 del vespre, amb sopar, música, concerts, parlaments i de tot i més, i amb la gent de la ràdio, evidentment, que això va ja només per veure dona molt de goig.
I tant, que és només per veure. Esteu tots convidats, encara que no hagueu rebut el WhatsApp d'en Ballo, podeu venir també.
També. També demà dissabte, una miqueta abans, a les 8, veniu cap a la plaça de l'Església, a les 6 neu a la platja del Cavalló, perquè es fa una iniciativa de recollida de brossa, de deixalles marines, a la platja del Cavalló, a les 6 de la tarda. Per tant, una bona proposta medioambiental per visitar el Museu Marítim de Barcelona i veure l'exposició L'Art d'Estivar. És una exposició que analitza els treballs de càrrega i descàrrega als ports del final del segle XIX. Última oportunitat, per tant, per veure aquesta exposició.
Molt bé, doncs i d'aquí ens anem cap a la Costa Daurada. Daniel, què hi podem fer aquí a la Costa Daurada?
Doncs dues propostes ràpides. Ara em feia referència a una, la Isabel, de recollida de deixalles a les platges. Doncs també n'hi ha una demà dissabte a la tarda a l'Espai Natural del Cap de Santes Creus a la Mella de Mar. Inscripcions al Facebook de Graelsia. I també doncs, ja estan en marxa les festes majors de Vandellòs, que seran fins diumenge. Molta activitat durant avui, demà i diumenge en aquest municipi del Baix Camp. I anem cap al Preu del Peix?
Doncs vinga, això és el que et anava a dir. No ens movem, va, Preu del Peix.
Varador 2000 us ofereix el Preu del Peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El Preu del Peix.
No cal presentar més. Daniel, endavant, vinga.
Doncs ho fem avui des de la confraria de Tarragona amb en Pito Mosquits. Pito, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Doncs ja ha passat Santa Tecla, esteu vosaltres ja a Festa Major i ja l'hem acabada, Pito?
Ja, la veritat és que ja era hora perquè és una miqueta esgotador, no? Bueno, han sigut moltíssims actes a la nit i després el principal per naltros és Castells, sobretot per naltros.
Per si que ets el Serrallo, eh?
I tant. Bueno.
Doncs, Pito, anem a parlar una mica com ha estat la tornada a l'activitat també dels pescadors d'aquí del barri mariner de Tarragona. Com ha anat una mica la setmana o com ha començat també una mica aquesta campanya després també de l'aturada biològica? Com està per la confraria del Serrallo?
Bueno, la veritat, ja t'ho comentava abans, ha sigut un any una miqueta nefast perquè moltes espècies que quan acabàvem la veda s'agafava molt, els camarlans mateix, per exemple, pues aquest any ha fallat moltíssim. S'agafa molt poc peix blanc també, estem parlant de lluç, maire, i la gamba es havia reanimat una miqueta el mes passat i així, i ara ha tornat a baixar una altra vegada.
És a dir, que una mica esteu veient com hi ha una davallada de les captures. Ara parlarem dels preus, però sí que en general esteu veient aquesta miqueta de tendència a la baixa. Què creieu que passa aquí? Temperatura de l'aigua, corrents... Quins són els factors que influeixen?
Jo penso, ho aixaco tot això, ja et dic, que es queixen tots de que hi ha moltíssimes males corrents. Llavors ho veus perquè no agafes el peix de la manera que s'agafa habitualment, agafen un munt d'algueta i coses dintre, al fons, que no és normal. Això vol dir que aquests temporals que van haver aquestes setmanes passades hauran influït molt perquè deu estar tota la mar remenada per dintre. A part d'això, pues, la temperatura de l'aigua també és, està molt calenta, l'aigua encara està molt calenta, i espero, no ho sé, que més endavant potser, amb quan se refreda l'aigua, tornarem una mica a l'activitat normal, diguéssim.
Ara en parlaves d'algunes doncs, espècies que s'ha notat una davallada, i quan habitualment després de l'aturada biològica de la veda s'agafava. Doncs, per exemple, el lluç és un d'aquests exemples que el preu, entenc que poc lluç, més ben pagat de l'habitual.
Sí, és una de les espècies que s'està mantenint el preu. Normalment, ja ho saps, que quan hi ha molta quantitat se venia a 3, a 4, a 5 euros, com a molt. I ara pues, s'està mantenint aquestes setmanes entre 10, 12, el gros, i és un preu que està molt bé, és un preu... El que passa que no hi ha quantitats, no? Però, bueno, és un preu bo. Llavors també la maire s'aguanta 3 i 4 euros, s'agafa poca... És que, de fet, s'agafa poc peix de tot, no? I, clar, si no hi ha quantitat, per molt car que vagi, tampoc puja molt, m'entens? Però, bueno, anem mantenint-se, a veure...
Parlaves ara de peix blanc, si parlem de crustacis, ara parlem de la gamba, que també una mica els seus preus, però justament, per exemple, deies els escamarlans, entenc que això també bejuga el preu una mica, també, no? Ara que estan totes les llotges ja en funcionament.
Sí, sí, sí. Mira, ara mateix, fa un moment, estava mirant a la subhasta i he baixat un moment a mirar, i és que l'escamarlà gros que he vist vendre, que hi havia no res, havien passat una caixa que hi havia potser un quilo d'escamarlà, que ni era gros ni res, i ha anat a 67 euros el quilo. Imagina't tu, els altres anys aquest escamarlà anava a 35, 40, i ara mira el preu que va, i la resta, pues, no cal que et digui el preu que va.
Poc peix, ben pagat, però poc peix. I això, doncs, evidentment, ni que es pagui més, tampoc no acaba de compensar els pescadors, almenys els del Serrallo. Pitu, per acabar, la gamba de Tarragona, la gamba roja, va tindre durant l'estiu, durant altres èpoques de veda, un preu una mica més alt, ara s'ha estabilitzat una mica els preus, no?
Sí, bueno, quan vam començar a l'armada, va arribar fins a 70 i pico d'euros la grossa, i ara, clar, ha baixat la quantitat de captures que s'estan agafant i s'està mantenint entre 60, 65, 68 euros la grossa, la mitjana va de 40 a 50 i la petita de 25 a 30 euros. Però, clar, si no hi ha quantitat, els números tampoc acaben de quadrar, m'entens?
Doncs és aquesta gamba, la de Tarragona, que ronda aquests preus. Josep Maria, ja veus, doncs també que el que ens comenta el Pitu, menys peix, més ben pagat, però que no acaba de compensar.
Doncs aviam si us podem fer girar i recuperem la quantitat pesquera. Pitu, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Gràcies, Pitu.
Bueno, moltes gràcies.
A reveure. Gràcies, Daniel. Fins una altra.
Gràcies, bon cap de setmana.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs aquest és el missatge amb el qual acabem el programa. Bon cap de setmana, un cap de setmana en el que esperem pugueu gaudir de les hores d'oci que tingueu, tant si són moltes o si són poques, i en el qual aprofiteu per generar consciència a favor del medi ambient i de la sostenibilitat. Gastem poc i vivim bé. Gràcies, dilluns tornem a les 4, a la vostra ràdio local.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la festa de l'anxova.
El 6 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or, la degustació popular d'anxoves i la cantada de veneres amb moreig de mar.
A més, del 27 de setembre al 6 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala?
L'anxova!
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Dissabte 28 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí,
Troia, una veritable odissea, amb cor de teatre. Troia, una veritable odissea, un espectacle per a tots els públics, una fusió escènica i musical potent, expressiva i molt plàstica des de la mirada de cor de teatre. Dissabte 28 de setembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.